fer la parada solidària a la caravana.
Gairebé 3 minuts que passen de 4:45 de la tarda. La caravana, com sempre, cada dimarts fa una parada i és la parada solidària. I avui volem parlar de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, la setmana en què se celebra precisament el Dia Mundial en contra de la depressió. Pau.
El 13 de gener es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia mental que en aquests últims anys s'ha vist incrementada a causa de les seqüeles de la pandèmia. Segons l'Organització Mundial contra la Salut, la depressió és una malaltia que afecta el 3,8% de la població mundial. I precisament, la Fundació Malalts Mentals de Catalunya té com a objectiu vetllar i protegir les persones amb malalties mentals quan més ho necessiten, oferint-los en tot moment allò que necessiten. Per això, avui a la caravana en parlem amb Victòria Morell, la directora general d'aquesta fundació.
Victòria, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Temes de lo que digan si no saben nada de lo que llevo dentro. Temes de lo que pienso.
Ens hem tret el tabú de parlar de la salut mental precisament arrel d'una pandèmia que ha durat 2 anys?
Hem millorat. Però encara no.
Hi ha tabú, eh?
Encara hi ha molt tabú, hi ha molt estigma i hi ha molt autoestigma. Les pròpies persones que pateixen problemes de salut mental no sempre es senten amb la llibertat i amb la tranquil·litat de poder explicar en el lloc de feina, amb els amics, amb la família, doncs que tenen un malestar. Sigui malestar emocional o sigui ja un trastorn mental, perquè saben que les repercussions són importants.
Com quines, per exemple?
Doncs a nivell de feina. Doncs moltes vegades quan una persona diu que té un trastorn es pot associar molt fàcilment a que aquesta persona tindrà més baixes, que aquesta persona potser no serà igual de productiva, que igual no serà estable, no? Per poder fer les seves responsabilitats. A nivell d'amistats és que ha fet molt mal, no? Certes pel·lícules o certa premsa també, no? Estigmatitzant i posant una etiqueta de perillositat a la salut mental que no és real. De fet, hi ha xifres on diuen que hi ha més persones perilloses, entre cometes, sense un trastorn mental que no amb trastorn mental. Al contrari, la majoria de vegades són les víctimes. Però això encara no està prou integrat. S'està fent molta feina. S'està, per exemple, l'associació Obertament fa campanyes de lluita contra estigma. La pandèmia ho ha aflorat. Ha aflorat no tant un trastorn mental, però sí un malestar mental que ha fet que la gent pogués explicar, no? Doncs que no se sentia bé i s'han generat doncs, uns espais i uns professionals per poder acompanyar aquest malestar. Mm-hmm. Però encara hi ha molt camí a recórrer.
Ara em parlaves de professionals, al principi et parlava si hem evolucionat una mica trencant aquest tabú. Et continuo preguntant si hem evolucionat, però hem evolucionat amb els diagnòstics, amb el pas dels anys, amb tractaments de certes malalties mentals. Ho dic perquè moltes vegades, i sense desprestigiar de veritat a cap mena de professional, però és veritat que si n'hi ha de bons també a vegades n'hi ha de dolents, i a vegades associem les malalties mentals a aquell metge que et diu, mira, pren-te aquestes pastilles i apa, tot anirà bé.
Com de totes les professions,
sí,
no?
Cap.
És un sí però és un no, com tot... Això no es veu a la ràdio, no és la comunicació no verbal, però és veritat. O sigui, com a totes les professions, hi ha tot tipus de professionals. Sí que és veritat que ara hi ha una mirada molt més holística de la salut mental. No és una mirada farmacològica pura, és mirant també doncs, com es pot ajudar a nivell de teràpies, a nivell de mirar quins són els condicionants socials que provoquen el malestar d'aquesta persona. De fet, l'enfocament que s'està fent des del Pacte Nacional de la Salut Mental és fer un esforç molt gran cap a la prevenció i la promoció de la salut mental. És a dir, comencem a mirar abans. Quan comença a haver-hi, hi ha determinants factors, no?, socials que provoquen un malestar. Doncs comencem a atendre-ho, que això no vol dir farmacològicament, és començar a atendre aquestes situacions estressants d'una persona que poden desembocar en problemes de salut mental. Per tant, sí que s'ha fet molt canvi, i hi ha molt canvi a fer encara, però s'ha canviat.
Em parlaves del Pacte Nacional per la Salut Mental. Explica'm una mica què és això i d'on sorgeix.
Doncs, mira, jo penso que estem en un moment ara crucial, i perquè s'ha posat la salut mental no només al centre, arrel de la pandèmia, arrel d'aquest malestar que comentàvem, sinó políticament. De fet, el president Aragonès va dir que aquest any, aquesta legislatura, posava per davant de tot la salut mental. El Pacte Nacional és intentar fer unes polítiques i una estratègia per atendre la salut mental de tots els catalans, mirant el que diu l'Organització Mundial de la Salut i mirant aquesta prevenció, aquesta promoció, intentant que tots els agents que treballem per la salut mental seguim una mateixa estratègia, de que sigui una salut mental comunitària, que les persones doncs puguin viure la comunitat amb igualtat de condicions que les altres, sense haver d'anar doncs al cafè. Hi havia 30 anys que era tractaments farmacològics i ingressos en hospitals psiquiàtrics.
Ara parlaves de Pere Aragonès, que com a president de la Generalitat ho havia posat com a tema capdalt a la seva legislatura. Deixa posar-te una miqueta en un jardí. El govern aragonès ha promès un psicòleg per cap. Amb això n'hi ha prou?
No. No, i és veritat que el que hem de fer és mirar, perquè hi ha molts recursos diferents, hi ha molts perfils diferents de professionals que poden ajudar al benestar de les persones. No només fan falta psicòlegs, no només falten psiquiatres, fan falta educadors socials, fan falta treballadors socials, terapeutes ocupacionals, per tal de mirar de manera holística la persona, no? I que, doncs, sí que a nivell del trastorn, psiquiatres i psicòlegs, no?, s'ha d'abordar. Però també el que deia abans, no?, d'aquests condicionants socials, que un treballador social, un terapeuta ocupacional, si ajuda la persona a doncs poder tenir una feina, a trobar doncs un entorn social que l'ajudi, doncs tot això són condicionants que faran que tingui una bona salut mental.
Abans parlàvem de tabús, no vull deixar-ho de fer, perquè jo crec que hem de desestigmatitzar moltíssimes coses. Jo crec que aquest any estem entre tots desestigmatitzant una mica el fet d'anar al psicòleg, ho hem de dir. Jo vaig al psicòleg i de veritat va molt bé, feu-ho perquè va molt, molt bé. I has anomenat una altra de les paraules que jo crec que encara té molt estigma a sobre, que és el psiquiatre. Que és el psiquiatre, i que quan dius la paraula psiquiatre, compte, perquè llavors el loquero, estàs boig, no sé què, això continua passant, eh?
Sí, de fet, parlant amb psiquiatres, no?, amb els que col·laborem o que coneixem, ells mateixos ho diuen, és que no només donem medicació. I evidentment que vetllem per la persona, i evidentment que mirem com podem ajudar-lo, i que si aquesta medicació que s'està prenent s'ha d'anar reajustant perquè no sigui, bueno, que cada cop n'hagi de prendre menys, perquè la persona sigui menys dependent de la medicació, doncs fer-ho. Però sí que és veritat que, bueno, no és el mateix que diguis vaig a l'oncòleg o vaig al dermatòleg que vaig al psiquiatre.
Em parlaves també de que tota aquesta estigmatització repercuteix a vegades en la feina. Doncs bé, en plena onada de la pandèmia de Covid-19, un estudi realitzat per l'Hospital del Mar i els centres d'epidemiologia, salut mental i salut pública de la xarxa Ciber va concloure que prop del 50% d'aquests treballadors de l'estat espanyol han presentat un alt risc de tenir ansietat o depressió durant la primera onada de la Covid-19. Des del món laboral hi ha prou protecció o mecanismes per tal de vetllar i protegir treballadors?
No, jo penso que la societat i la competitivitat que hi ha fa que a vegades s'oblidi, no?, del benestar dels treballadors.
És bèstia, això.
Sí, però és que inclús ens passa a nosaltres, per exemple, a la Fundació, no? Hi ha una frase que moltes vegades em diuen treballadors de la Fundació: Victòria, és que és important cuidar el cuidador. I és que és així, nosaltres treballem amb persones amb un trastorn mental sever, amb persones que en un moment donat doncs poden voler quelcom que el professional no li pot donar, i ells s'emporten aquest malestar de la persona a casa, no? Llavors, fer aquesta feina de separar el que és la teva professionalitat de la teva vida personal, quan treballes amb salut mental, és molt complicat. Però, en general, sí que hauríem d'anar promovent mesures una miqueta més d'empresa saludable, no? Bueno, entenem, no?, que les empreses han de ser competitives, s'ha de treballar, però d'intentar trobar eines per poder-ho fer més saludable.
Posàvem damunt la taula tota aquesta estigmatització sobre les malalties mentals. Com hi lluiteu des de la Federació Malalties Mentals de Catalunya per desestigmatitzar-ho tot plegat?
Nosaltres, sobretot, el que intentem i el que fem és tractar aquestes persones igual que qualsevol altra persona. I aquest és el primer gran canvi, perquè es poden explicar moltes coses, però s'ha de fer amb el dia a dia.
Estava pensant, tan senzill i tan difícil, eh?
Sí. I et poso un exemple, eh? Nosaltres saps que el nostre principal servei és el del suport a l'exercici de la capacitat jurídica. És el que abans eren les tuteles, no? Doncs nosaltres tenim representació legal de persones perquè elles soles no poden prendre decisions. Doncs em poso un exemple, no? Una persona que se li ha mort la mare i hereda un pis. En l'acte d'acceptació d'aquesta herència, nosaltres podríem anar-hi, perquè tenim la representació legal, però exigim que la persona vingui amb nosaltres. Els notaris, algun notari ens ha dit alguna vegada, però per què? Wow. No cal, perquè legalment no és necessari. I diem, com que no? És una persona com qualsevol altra. Ell ha patit la pèrdua de la seva mare i, per tant, ell vindrà a l'acceptació de l'herència. Per tant, són aquestes petites grans coses que fas que és una persona i té els mateixos drets que qualsevol altra. I amb això anem trencant el rebuig o la por de la societat, no? Perquè tenim molts problemes quan parlàvem de l'estigma, no? A l'hora d'ajudar una persona a trobar un pis. Bueno, algun propietari, quan ha sabut que aquesta persona rebia el suport de la Fundació, doncs els hi creen reticències a l'hora de fer un contracte de lloguer, etc.
Que, per cert, això ja no és legal.
Exacte.
És discriminatiu.
Però no t'ho diuen així de clar. Et diuen que, mira, casualment, fa una hora ja hem tingut una oferta en Ferm i llavors el que fem és acompanyar, demostrar, no?, que són persones que poden fer el seu dia a dia amb la mateixa normalitat que nosaltres i que tots necessitem suports. Jo sempre ho dic, ells necessiten suports en una cosa, però és que tots en necessitem. Jo també necessito suports per altres coses. Normalitzem-ho.
Parlant d'estigmatització en sentit general, quan parlem de malalties mentals, com bé saps, el proper 13 de gener, ens ho dèiem, es commemora aquest Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. És una de les més estigmatitzades, o més que estigmatitzades, és una de les més banalitzades, la depressió?
Sí, quan m'has dit estigmatitzada he pensat no. No,
però allò de... Què tens, depressió? Re, va, ànims, va, som-hi, eh? Vinga. Allò que molesta tant.
Sí, de fet hi ha moltes campanyes en aquest sentit de... No em diguis que no passa res, no em diguis que anem a aprendre alguna cosa i...
Perquè sí que passa.
Sí que passa. I sí que realment és banalitzada i a la vegada com et fan sentir malament. Perquè com és que tens una depressió si ho tens tot? O si hi ha molta gent que està pitjor que tu? És que no pot fer-hi més una persona que pateix depressió. Llavors, sí que és veritat això, no? Que no s'hi dona la importància que realment té.
Aquest només tens una depressió, no? Què significa una depressió per algú que la pateix?
Clar, és una sensació de no poder afrontar el seu dia a dia o les problemàtiques del dia a dia amb la normalitat que tenim una altra persona, no? I que llavors doncs, fa que es vagi sentint doncs, amb més disgust, no? I amb més malestar amb qualsevol àmbit de la seva vida.
Per cert, que vas estar treballant en entitats relacionades amb la discapacitat i vas detectar també l'especial vulnerabilitat i estigma que hi havia envers la salut mental. Deixa'm posar un nom sobre la taula i tu tires, eh?
Sí.
Silvestre Moreno.
Jo estic on estic perquè penso que el llegat de la Silvestre Moreno...
T'ha canviat la cara, eh?
Sí. Sí o no?
Sí.
Jo és...
Qui és la Silvestre Moreno?
Mira, la Silvestre Moreno per mi és un referent del que ha fet pels drets de les persones amb problemes de salut mental. Ella és una senyora que fa 30 anys tenia el seu sogre ingressat a l'Institut Mental de Santa Creu i Sant Pau i l'anava a veure. En aquell moment, una persona aquella persona tenia, penso que tenia deteriorament cognitiu. Estava en aquests pavellons on hi havia tot tipus de persones amb diferents problemàtiques. Va haver un moment que políticament es va dir s'ha de tancar, no? I hem de començar a obrir a la comunitat a aquestes persones que estan ingressades. Ella va dir, em sembla molt bé, però ho hem de fer a poc a poc. Aquestes persones fa molts anys que estan aquí ingressades. I de manera totalment natural va crear la primera associació de familiars per vetllar pels drets d'aquestes persones que estaven ingressades. D'això, d'una petita associació que es va començar a fer, més endavant, quan es va fer el tancament de l'Institut Mental, van morir molta gent en aquest procés. I ella anava denunciant a Fiscalia constantment. Va haver un dia que un fiscal la va cridar i li va dir, escolti, vostè n'està atenent els seus familiars, però hi ha molta gent que no té família. Poden ser tutors d'aquestes persones? I ella, amb tots els socis de l'associació, que eren persones voluntàries, familiars, van decidir assumir la tutela de persones que ni coneixien. Al cap d'un temps es van donar compte de que era massa gros, això, i s'havia de professionalitzar, i va ser quan van crear la fundació. I ella, bueno, fins que la salut li ha permès, ha estat la presidenta de la fundació, ara és la nostra presidenta honorífica, i a mi és que el que em va transmetre és l'amor per les persones amb problemes de salut mental. O sigui, aquesta por, aquest rebuig, aquest desconeixement que es té a l'inici, quan veus que ho transmet, em dius que són persones que necessiten aquest amor nostre, és brutal. La veritat és que bueno, ara té 80 i llargs i bueno, jo crec que mai podem estar més agraïts del que ha fet, que aquests passos que va fer de manera totalment voluntària, de manera totalment gratuïta, sense voler res a canvi, per vetllar pels drets de les persones amb problemes de salut mental.
Victòria, tu deia, a l'entrar a l'estudi, et deia... Jo crec que, i no vull dir aquest any perquè no vull posar-hi data límit, però sí que és veritat que aquest any, segurament gràcies a la pandèmia, s'està començant a parlar, déu-n'hi-do, de les malalties mentals, de com estem tots, ens estem revisionant a nosaltres mateixos com a individus, però també com a societat, i això està molt bé, eh? Però fins a quin punt ho estem fent? És a dir, tu que t'hi dediques plenament a això, els mitjans de comunicació ja estem aportant prou al nostre granet de sorra o encara no? Pots fer crítica, eh? No em diguis ara que sí perquè has vingut aquí.
No, ho faria, eh? A veure, jo el que veig és que s'ha canviat molt. O sigui, abans no es parlava de la salut mental. I si es parlava era estigmatitzant, sense voler estigmatitzar, però s'estigmatitzava. Uh-huh. I per tant, sí que s'està evolucionant. Jo crec que el gran pas que podríem fer és ja començar a donar-los el seu lloc, no? O sigui, deixar de parlar de... Sí, perquè això de la salut mental és, sinó anem a incloure-ho com una part més del que hi ha a la societat, no? I anem a escoltar les persones que tenen un problema de salut mental, però no necessàriament per parlar del seu problema de salut mental, sinó de que igual són persones que són molt bones amb no sé què, que vinguin a explicar el que fan. Jo crec que és això, no és normalitzar-ho. El gran canvi que estem fent i el gran canvi cultural que hem d'anar fent entre tots és canviar la mirada. És a dir, fins ara hi ha hagut una mirada molt paternalista, no? De nosaltres sabem el que necessiten, i quan dic nosaltres, dic els professionals mèdics, els professionals socials, les pròpies famílies, l'entorn social, de cuidar-los, no? I el canvi de mirada que hem de fer és... No, ells són persones iguals que nosaltres, tenen els mateixos drets que nosaltres, posem-s'hi al costat per ajudar-los amb el que necessitin. No posem-s'hi a sobre amb tota la millor de les intencions per protegir-los i per fer el que considerem nosaltres que necessiten. Per tant, és això, posar-los al mateix nivell que nosaltres.
Et fa por que si no passa això i se'n continua parlant, es vagi diluint tot plegat i quedi com una moda, n'hem parlat tots de salut mental i ja està?
Mira, jo fins fa un parell de mesos pensava que no, que això havia quedat per quedar-se, havia vingut per quedar-se, i que realment és una realitat. De fet, quan estàvem a la pandèmia, no sé si recordaràs que dèiem, bueno, hi ha la primera onada, la segona i la tercera sala de la salut mental, sí. No? I que, per tant, això s'havia quedat. Però l'altre dia estava parlant amb un company i em va dir, anem amb compte. Dic, però si això està impregnat. I em va dir, mira, ara no et sabria dir quants anys fa, però com va començar tot el tema del SIDA? En aquell moment tothom parlava d'això. Diu, i ara? Ja ni se'n parla. I segueix existint. Per tant, no ho tinc clar, que estiguem, que hàgim d'estar tranquils, a dir, ja ha quedat, s'ha quedat. Tant de bo es quedi per, amb aquesta mirada de normalització, no? No de, hem d'abordar la salut mental, no, ja la tenim integrada, la salut mental. I parlem de tot amb la salut mental de manera integral.
Parlàvem de l'estigmatització així com en plana general, però no t'he preguntat com ho pateixen ells, com ho pateix la gent que pateix salut mental, com ho pateix algú que pateix trastorn bipolar, per exemple, i algú pel carrer se n'en fot i ell està allà.
Mira, jo sempre he pensat que, i ara potser això no sé si queda molt bé políticament, no sé si és massa políticament
El programa no és
correcte,
políticament correcte.
Però jo que he treballat amb moltes, amb les diferents discapacitats, jo sempre he pensat que és la més dura. Perquè genera precisament aquest rebuig de la societat. Genera un esgotament a vegades de les famílies. Genera una soledat no volguda molt important. De fet, estem intentant fer un projecte amb el Consorci de Terrassa sobre la soledat no volguda. Perquè una cosa és que tu vulguis estar sol, l'altra és que estiguis sol perquè és que l'entorn et mira malament o l'entorn no vol parlar amb tu. Sí que és veritat que hi ha hagut forces canvis i em centraria molt en la gent jove. La gent jove té molt més integrat el que és un problema de salut mental, el parlen amb molta més normalitat que el que potser fem, no? Persones doncs, ja més adultes, però encara ells se senten molt sols. I aquest és, per mi, el gran repte. Ells se senten malament, evidentment, i si tenen confiança i t'ho verbalitzen, el patiment te l'emportes tu. El gran canvi que hauríem de fer és això, que hi hagués una inclusió real a la comunitat.
Abans ho deia, Victòria, a micròfon tancat ho comentàvem, quan et deia que una de les dades més esfereïdores que havia llegit feia molts anys que no llegia alguna cosa tan bèstia, és que la principal causa de mort entre joves de 15 anys a 20 i escaig, a 20 i poc, és el suïcidi.
Sí.
Ho heu notat, això? Heu notat des de la Federació de Salut Mental que ha crescut la malaltia mental en joves?
Molt. Ho hem notat molt. De fet, nosaltres, quan vam néixer, nosaltres ara fem 30 anys de la Fundació, el perfil que teníem era de persones a partir dels 40 anys. Uh-huh. Eren persones que la família ja es feia gran, no els podia atendre, i doncs ens passaven la tutela per poder-los atendre. Ara tenem a joves de 18 anys amb una tutela, o sigui que són persones que ja o la família ha claudicat o que la família no pot fer-se amb més càrrec i que nosaltres els hem d'atendre. Per tant, sí, l'increment de persones joves ha crescut de manera exponencial.
Has trucat una altra clau que trobo imprescindible, que és la família, que és l'entorn social, però sobretot la família. Suposo que la família fa molt de paller en aquests casos, però també és comprensible que una família digui, jo és que he arribat fins aquí, és que no puc.
Sí, sí. De fet, jo penso que un dels grans focus que també s'han de fer és donar molt suport a les famílies. Les famílies es troben amb... Primer, que el model de família ha canviat. Abans, amb la comparativa aquesta que feia, no?, de fa 30 anys, doncs moltes vegades era el model de família clàssic, no? I la mare o l'àvia era al final qui tenia cura d'aquesta persona. Clar, per sort estem en un altre tipus de societat. El pare i la mare treballen, hi ha un altre tipus de dinàmiques. Uh-huh. Clar, igualment se n'han de fer responsables i se'n volen fer responsables d'aquestes persones, però necessiten molta ajuda. I sí que és veritat que pot ser que estiguin esgotats, que arribi un moment que diguin és que és massa gros això per poder-ho gestionar jo sol. Per tant, l'ajuda a les famílies és clau.
Ja has vist que sóc especialista en fotre en jardins els convidats.
Bastant.
Sí, eh? ho has vist. Ara m'inventaré una cosa d'aquelles que... mira, ara em contestarà pels cascos. Andreu, el primer dia lliure de la setmana que ve que no tinguem entrevista, ara li demanaré a la Victòria, dilluns, eh? Ara per dilluns, no sé si, si li complico la vida.
A veure.
Jo t'ho demano, val? Perquè has dit, sí, en parlem molt, però em fa por que això quedi com una moda i que se n'ha de parlar més amb ells. El proper dilluns ens poden acompanyar tres joves amb malaltia mental en aquest estudi?
Ho puc intentar.
Ho intentem?
Sí.
Victòria Morell, directora general de la Federació de Malalties Mentals de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la vostra oportunitat.